ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Passant 2 minuts a 9:15.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Avui tornem al nostre horari habitual. Hola Catalunya, hola Andorra, salutacions a tota la gent que ens escolta sempre fidel, també per internet. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Va arribar a Espanya el 2001 per fitxar pel Real Madrid, jugant a l'equip filial el seu primer any a la Lliga EVA amb una mitjana de 17,4 punts i 9,7 rebots per partit, arribant a jugar també 6 partits amb el primer equip blanc. L'any següent el van cedir a l'Universitat Complutense de la Lliga LEP. Després arribaria la seva aventura americana. Va ser triat a la 30a posició de la segona ronda del draft de la NBA de 2003 per New York Knicks. Va ser traspassat a Phoenix Suns el 5 de gener de 2004, on amb 18 anys es convertiria en el jugador més jove de la història d'aquella franquícia en jugar. El gener de 2005 va ser traspassat a New Orleans Hornets i al febrer de 2006 als Houston Rockets, on tan sols va jugar 4 partits. El 2006 fitxa pel Dinamo de Sant Petersburg, equip que es declara en fallida un dia abans de començar la competició i acaba fitxant pel Khimki, on guanya la Copa de Russa. Després vindria Maccabi de Tel Aviv i Unix Kazan, fins que el 2011 torna a Espanya, torna a la Lliga Endesa de la mà del Baskonia, fins que aquest estiu, l'agost del 2013, signa un contracte per 2 temporades amb opció una tercera amb el Barça. La fama que el precedeix no és gaire positiva: jugador polèmic, jugador conflictiu, li fallen les formes, pica baralles amb entrenadors i també amb companys de vestidor, jugador que no sap estar més de 2 anys en un mateix club, etc, etc. S'ha dit i s'ha parlat, hem parlat molt de la situació de Maciej Lampe al Barça, però el cert és que en les distàncies curtes el jugador polonès, també suec, és una persona encantadora, i les coses com siguin. I avui ho podreu comprovar. Lampe és un jugador amb caràcter, molt de caràcter, com tots els grans jugadors, com tots els jugadors guanyadors, i ara, doncs ara per ara, té com a principal objectiu estar una llarga temporada, diu, aquí a Can Barça, i estrenar aquí el seu palmarès a la Lliga Endesa. De moment ha volat la Supercopa, també la Copa, però queda el més important: Lliga i Eurolliga. Tant de bo que el primer títol de Lampe a l'ACB, a la Lliga Endesa, no es faci de Praga. Passant 5 minuts de 9:15, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino. Go!
Doncs comencem programa amb la música de Mézer aquí al Bàsquet al dia, i per cert, felicitar el València Bàsquet, que ahir es classificava per les semifinals de l'Eurocup, tot i perdre a la pista de l'Alba de Berlín per 78-73, però és que la renta de 32 punts que duien d'avantatge del partit d'anada era molta, però que molta renta. Així que enhorabona al conjunt taronja, que segueix fent una temporada històrica. Tot això, toca saludar l'equipàs del Bàsquet al dia, amb Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola Jordi, què tal? Bona nit. I a la producció, el gran Xavi Pagant.
Bona nit, cracs.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I això en un Bàsquet al Dia en el que tot d'un escoltareu a Matxe Lampe, el jugador del Barça concedit al Bàsquet al Dia, una entrevista que hem enregistrat aquesta mateixa tarda al Palau Blaugrana. Avui també farem repàs a la 12a jornada del top 16 de l'Eurolliga, que comença demà amb la participació de Madrid, Unicaja i Laboral Cucha. El Barça Panathinaikos es disputarà divendres a 8:45 de la nit. Farem un cop d'ull a la Deco Or. Ja tenim el River Andorra campió de la competició i amb l'ascens esportiu a la ACB, a la Lliga Endesa, a la butxaca. Però en les dues jornades que resten, que queden per acabar, el Barça B es juga la salvació i el Força Lleida al disputar o no els play-off d'ascens de categoria. Esperem, doncs, que els acabi disputant. Avui anirem cap a la capital de la Terra Ferma per parlar amb l'ala pivot Samu Domínguez. I per tancar el programa d'avui, la tertúlia, amb Xavi Oltra, periodista de la Federació Espanyola de Bàsquet, i el exjugador ACB Jaume Comas. Amb tot això, fins a 9:45, com sempre, us heu de preparar bé per viure amb nosaltres aquí a Radio Estel el millor bàsquet. I ara toca repassar noms i notícies de la jornada. Comencem amb l'ACB, amb la Lliga Endesa i amb el Bilbao Bàsquet.
Perquè Gorka Rinda ha anunciat que transferirà tot el paquet d'accions que té el club amb la finalitat d'avançar en la futura gestió del mateix club. Per la seva banda, la Diputació ha recordat que no rescatarà l'entitat i que Valiauskas ha deixat l'equip i ha fitxat pel Lietuvos Rytas. De tot això, l'equip ha tornat a entrenar-se, ja que ha d'esperar els terminis legals per poder fer efectiva la vaga. Aquesta es podrà realitzar a partir de dissabte a la nit, hores abans del Barça-Bilbao.
Doncs veurem què passa finalment. Diumenge a les 12, en principi, s'hauria de jugar aquest Barça-Bilbao. Joan Deulofeu.
El secretari general i director jurídic de l'Associació de Jugadors de Bàsquet Professionals ha declarat que no es podrà sancionar el Bilbao si no juga aquest cap de setmana. Segons Deulofeu, els jugadors estan exercint un dret constitucional i la no assistència és totalment justificada. Recordem que el reglament parla de sanció als clubs si la falta no és justificada.
Lubos Barton.
La Letxeca es desvincula de la disciplina del València Bàsquet després de finalitzar el seu contracte de 3 mesos.
Armon Johnson.
El base americà del Valladolid ha convençut a Ricard Casas i es quedarà a l'equip fins a finals de temporada.
Xavi Rey.
El català continua amb molèsties al peu dret i seguirà sent baixa per aquest cap de setmana.
Joventut en cadira de rodes.
Els vertinegres han arribat a la Final Four d'ascens a la Divisió d'Honor. Els dies 29 i 30 de març jugaran contra l'Alcorcón, l'anfitrió d'aquesta Final Four.
Pel que fa a la Deco, hem de parlar de Joaquín Prado.
Perquè l'entrenador del Força Lleida, el mateix Joaquín Prado, formarà part del cos tècnic de la selecció espanyola sub-18 en l'europeu de Turquia, que es disputarà a finals de juliol i a començaments d'agost.
Lliga femenina, Espar Unigirona.
Durant l'últim partit de Lliga regular de l'Espar Unigirona contra Ribas Ecopolis, on es juga la classificació per la fase final, tots els aficionats que vinguin al pavelló municipal de Girona Fontejau abans del començament del partit tindran un obsequi, una beguda i una bossa de patates de Franca.
Ribas Ecopolis.
Ha perdut contra el Guipúzcoa el partit aplaçat de la 20a jornada. Les de Caral Casas han caigut per 73-61 en una sorprenent derrota que tampoc canvia les coses. Les madrilenyes continuen segones a la classificació.
Anem a Europa. Paraules de Jordi Bartomeu.
En una entrevista al diari AS, el director executiu de l'Eurolliga ha declarat que ni la NBA ni l'Eurolliga aturaran el seu calendari per les seleccions. Recordem que la FIBA va anunciar que a partir de 2017 vol que les seleccions juguin partits de classificació els mesos de novembre i de febrer, tal com ja passa amb el futbol. Sobre l'Eurolliga, Bartomeu diu que a curt termini no hi haurà cap modificació ni del format ni dels dies de partit.
Eurocup.
El València ja està a les semifinals, tot i perdre's 78-73 contra l'Alba de Berlín. Els 32 punts de diferència a l'anada al partit de la Fonteta han valgut per passar a les semifinals, en un partit on el tècnic Velimir Perasovic ha igualat a Paco Olmos com a entrenador taronja amb més partits a Europa. El rival a semifinals serà el Novgorod, després que guanyés avui per 88-72 contra el Hapoel de Jerusalem. Per cert, un València que donarà dues entrades per les semifinals a cada persona que vagi a donar sang demà dijous a la Fonteta.
Bojasic.
L'eslové ha fitxat per l'Humana Reyer de Venècia. El jugador, que ha guanyat dos cops l'NBA amb els Lakers, no tenia equip després que s'acabés el seu contracte de 10 dies amb els Clippers.
Juan Carlos Arteaga.
Un dels àrbitres amb més experiència del bàsquet espanyol ha confessat al diari Marca que el van intentar subornar abans de pitar una final europea.
Goran Dragic.
El base del Sants ha declarat que tot i que la decisió no és definitiva, no jugarà al Mundial d'Espanya d'aquest estiu.
Entrades.
El Barça ha posat a la disposició dels aficionats i dels socis del Barça la possibilitat d'adquirir un paquet de dues entrades pels dos primers partits de quarts de final de l'Eurolliga, que jugaran al Palau Blaugrana els dies 15 o 16 i 17 o 18 d'abril.
I pel que fa a la NBA, hem de començar parlant de Ricky Rubio.
El jugador del Masnou els Timberwolves diu a la SER que de moment no té cap intenció de deixar Minnesota i que, tot i passar un moment dur durant la temporada, ara torna a disfrutar del bàsquet.
Fue un momento duro para mí y para el equipo, ¿no? Porque estábamos con muchas expectativas y empezamos la temporada y tanto yo como el equipo pues íbamos un poco a rachas, ¿no? Unos partidos buenos, unos malos. Y bueno, también me pillaron en una época donde tenía unos cuantos partidos malos y estaba un poco mentalmente difícil, diría, duro, ¿no? Un momento duro, porque cuando, bueno, juegas tantos partidos y ves que haces las cosas pero que no salen, es duro, pero sobrepasé ese momento y la verdad es que ahora vuelvo a disfrutar, ¿no? Que es normal, durante la temporada tienes momentos para todo, porque es tan larga y tienes tantos partidos que hay momento para todo.
De Ricky Rubio anem a Calderón.
Ha jugat 37 minuts on ha anotat 22 punts, ha fet 8 assistències i ha capturat 4 rebots. Això en la victòria dels Dallas, 128-119 contra Oklahoma.
Sergi Ibaka.
En aquest mateix partit, Ibaka ha jugat 32 minuts i ha anotat 10 punts, ha capturat 5 rebots i ha fet un tap.
Víctor Claver.
Ha anotat 2 punts i ha recollit 2 rebots en els 13 minuts que ha jugat. Derrota de Portland a la pista d'Orlando per 95-85.
I aquesta matinada?
4 partits, a més del Dallas Mavericks 128, Oklahoma City Thunder 119 i de l'Orlando Magic 95, Portland Trail Blazers 85, s'ha jugat un Cleveland Cavaliers 102, Toronto Raptors 100 i un Los Angeles Lakers 127, New York Knicks 96. En Pau Gasol encara recuperant-se de l'episodi de vertigen que va tenir aquesta setmana. Destacar els 43 punts de Kevin Durant, els 13 rebots de Thompson i les 10 assistències del Lowry.
Doncs repassats els noms, les notícies del dia d'avui, dimecres 26 de març de 2014, tot d'una, Matxe Lampe, aquí, al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereixen equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet. Na, 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 na.
Doncs després de mes i mig fora de les pistes, de baixa per culpa d'una cervicodorsàlgia, Matxe Lampe ha tornat i sembla que ho ha fet amb més força que abans, almenys això és el que demostren els seus números, 19 punts de mitja en els darrers 3 partits i partiràs, el que va fer diumenge a Sant Sebastià amb un 28 de valoració. Matxe Lampe,
que hoy pasa para el Bàsquet al Día. Hola, Mache, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevas el catalán? ¿Lo entiendes o no?
Bueno, el catalán poco a poco, que tengo la intención de aprenderlo bien, pero todavía poco a poco, ya cuando sé hablar bien voy a empezar.
Bueno, no sé si lo más difícil, hablando de baloncesto, ha sido, después del mes y medio de la lesión, ¿no? Volverte a reenganchar al equipo y estar, digamos, al nivel que el resto de compañeros, ¿no?
Bueno, lo que fue más difícil es otra vez coger el ritmo y, ¿cómo se dice?, la presión en los contactos, en los entrenos, y tu cuerpo cuando no juegas durante un mes y medio y no tienes impacto, pues se cambia un poco y al principio se tiene dolores de pies, dolores de rodillas y todo eso, pero me acostumbré, bueno, fue bastante bien la recuperación, o muy bien la recuperación. Y también durante todo el tiempo que he estado fuera, pues hemos trabajado en cosas que hemos podido todos los días, o sea que me he encontrado bien.
Ha subido un tren que ya va a mucha velocidad, han puesto la quinta marcha y no sé si es difícil entrar en la dinámica de juego, ¿no?
Bueno, como he dicho antes, he estado fuera un poco tiempo, me ha dado ojos de cuando no juegas viendo tu equipo, ¿no?, las cosas que necesitan y tal, y ahora mismo he intentado pues ayudarles en todo lo posible, las oportunidades que he tenido, y bueno, es así, ¿no? Es uno de los mejores clubes del mundo, uno de los mejores equipos de Europa, si no el mejor. Y bueno, es así, hay que adaptarse rápido si se quiere estar en el tren.
¿Hay un cambio del AMPE de inicio al actual?
Bueno, el cambio más ahora es que Xavi me pone más de 5, ¿no? Empecé la temporada jugando de 4, luego con la medicación y tal, pues no me fue muy bien y me estaba encontrando peor y peor. Y ahora juego una posición que realmente estoy más acostumbrado a jugar. He subido un poco de peso también, me siento fuerte y creo que ahora mismo me va a intentar poner más de 5 y luego ya cuando ve y tenga más confianza en mí me dará oportunidades de 4 también.
Quizás un poco más el AMPE de Baskonia. ¿Te estás encontrando más cómodo ahora en pista?
Sí, la verdad que sí, estoy más a gusto con los sistemas. Al principio había mucho que incorporarse, tal, con dos posiciones no es fácil aprender jugadas de dos posiciones defensivamente y ofensivamente, pero ahora mismo lo he tenido tiempo para reflexionar y aprender todo mucho mejor y me siento mucho más cómodo en el campo.
Imagino que queda no sé cuánto para ver al mejor Lampe esta temporada, pero estás en el mejor momento ahora mismo.
Bueno, espero que todavía pueda dar más y espero que todavía pueda hacer partidos buenos y ayudar a ganar títulos aquí. Me estoy encontrando bien ahora mismo, como he dicho antes, con muchas ganas, con mucha ilusión. He estado tanto tiempo fuera, tendrás muchas ganas, especialmente por una lesión como esa, ¿no?, que es muy rara de tener efectos secundarios de un medicamento así, que es algo muy extraño en nuestro deporte. Así que tengo muchísimas ganas, que el tiempo que he estado fuera, bueno, pues siempre he querido estar en la pista y ayudar a mis compañeros o estar entrenando, así que eso me da motivación.
¿Te has desesperado un poco durante este mes y medio? Por la forma que hablas, ¿no?, parece como que ha sido un mes y medio. No sabías muy bien qué tenías y quizá eso es difícil también de llevar, ¿no?
Bueno, al principio no sabíamos qué tenía porque tenía contracturas musculares en la espalda que no se quitaban con masaje, no se quitaban con terapia, y entonces no sabíamos qué era y empezamos a leer sobre los efectos secundarios de la medicación que estaba tomando y yo tenía muchos de esos efectos. Entonces lo peor era no saber lo que tienes, pero ya cuando hemos encontrado lo que tenía, el club lo ha entendido, Xavi lo ha entendido, todos los compañeros lo han entendido y desde ahí todo va bien.
¿Qué tal llevas la competencia? Imagino que hay pocos clubes en Europa que haya un vestuario, una plantilla como esta, ¿no?, con tanta competencia.
Sí, está muy bien. Cada día competimos contra jugadores de alto nivel. Es divertido como jugador profesional, ¿no? Es algo muy bonito, nos llevamos bien todos y nos disfrutamos realmente en los entrenos. Todos queremos normalmente a veces entrenar más, incluso, ¿sabes? Porque si se pierde un partido, a ver si nos pone a jugar otro, no, pero está bien la cosa, todos tienen mucha ilusión y compitemos como compañeros y luego se puede competir fuera contra rivales también, así está muy bien.
¿Hay buen ambiente en el vestuario?
Sí, hay buen feeling, buen ambiente, todos entienden mejor sus roles y todo va en un camino bueno.
¿Molesta que a uno le etiqueten, ¿no?, como jugador polémico, Mathieu Lampe?
¿Polémico?
Con carácter, ¿no?
No sé, bueno, soy como soy. Si tengo un carácter, sí, todos tenemos carácter en este equipo, ¿no? Si no tuviéramos, no estuviéramos aquí, creo, no sé. Polémico, no entiendo la palabra polémico.
¿Conflictivo, que tiene roces con compañeros, con el entrenador?
No, hay roces, no, es una tontería, en mi opinión. Quiero ganar, quiero ayudar a mi equipo. De estos rumores que me llevo mal con los compañeros y tal, son en mi opinión cosas que son tonterías, que no es así realmente.
Incluso se habló, ¿no?, de que Mathieu Lampe tenía pie y medio fuera del Barça, ¿no?, durante esta temporada. Tienes otro año de contrato.
No, yo no leo lo que ponen de mí en internet. Yo por los técnicos y el staff y todos los compañeros y toda la familia que estamos aquí, que nos vemos todos los días, no en absoluto, no he escuchado eso. Todos me han apoyado en lo que he tenido con esta lesión y nunca he escuchado nada así.
¿Te ves muchos años aquí? ¿Te gusta Barcelona?
Sí, me gusta Barcelona, me gusta la ciudad mucho. Me encanta el equipo, me encanta trabajar con esta gente aquí y espero que puedo demostrar mi mejor juego aquí en Barcelona y a lo mejor en el futuro seguir aquí, sí.
Oye, ¿cómo ves el nivel del Barça ahora mismo? Desde que se perdió la Copa, que te la perdiste por desgracia por la lesión, 12 victorias consecutivas, parece que sin duda está en el mejor momento de la temporada, ¿no?, el Barça.
Sí, estamos en un buen momento, como he dicho antes. Todos los jugadores han entendido más su rol y también el equipo era nuevo y no es fácil con tantas piezas nuevas arrancar sin ningunos bajones, ¿no? Ahora mismo tenemos buen feeling, todos entienden cómo tiene que ser la cosa y entendemos más que es el Barça, ¿no? Como jugadores nuevos también creo que a veces cuesta un poco entender qué significa jugar para este club, pero creo que ahora mismo lo hemos entendido y estamos, sí, en buena racha y esperemos seguir así sin los bajones que hemos tenido anteriormente en esta temporada.
Te dolió, imagino, perderte la Copa, lógicamente. ¿Cómo lo viste tú desde fuera y esa final que se perdió en el último segundo contra el Madrid, que parece que ha marcado un punto de inflexión, ¿no? Se perdió la final, pero desde ese momento el Barça se ha crecido mucho más.
Bueno, cuando empezó mi lesión, cuando sabíamos lo que era, pues el objetivo siempre era, si me pierdo la Copa, ¿no? Si no me la pierdo, ¿no? Que quiero estar ahí, quiero jugar la Copa. Obviamente no era posible por lo que tenía y eso, bueno, eso no era fácil porque la Copa de Rey es una competición muy bonita y jugando en un equipo como Barça siempre tienes una oportunidad grande a ganar y era difícil verlo del banquillo. Yo pensaba que íbamos a ganar este partido desde el principio y por muy poco se nos fue de las manos. Es el pasado y ahora miramos adelante, que obviamente estas derrotas como un equipo nuevo te pueden solo hacer más fuerte y esperamos que en el futuro no hacemos esos errores y vamos a ganar más títulos.
¿Con ganas de volver a jugar contra el Madrid?
Muchas ganas, sí, muchas ganas. Muchas ganas, veo todos los partidos de ellos. También me sintió mal como jugué en Madrid cuando Felipe Reyes me metió dos triples consecutivos que se parecía a Reggie Miller ahí tirando. Y sí, muchísimas ganas porque conozco a los jugadores de Madrid, es un equipazo, están también en un buen momento, pero creo que todo nuestro vestuario está con muchas ganas de competir contra ellos otra vez.
¿Qué te parece su temporada? 24 victorias de 24 partidos, solo dos derrotas en toda la temporada y en la Euroliga fuera de casa las derrotas. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende lo que está haciendo el Madrid?
¿Me sorprende? No me sorprende, es un equipazo. Están las piezas que tienen, han estado juntos casi, no sé, dos años, ¿no? Es un equipo que está realmente unido mucho tiempo. Están jugando un buen baloncesto. Si me sorprende que están jugando tan bien, pues tampoco tanto, porque están haciendo lo que deberían hacer, ¿no? Nuestro equipo, el Barça, pues hemos tenido bajones por falta de conocimiento, por un equipo más nuevo que el de Madrid, y creo que ahora mismo estamos acercándonos en esa escalera, si no estamos al mismo nivel ya.
¿Tú no crees que el Barça incluso está por encima? ¿Está mejor que el Madrid? Invictos en el top 16, lleváis 12 victorias consecutivas.
Eso se verá más tarde, creo, en la temporada, ¿no? Ahora mismo nuestro pensamiento no es quién está mejor ahora mismo, ¿no? Nuestro pensamiento ahora es en el Panathinaikos.
A un partido de aseguraros la primera plaza de grupo. El 12 de 12, la dinámica en Euroliga, en Europa, es magnífica.
Sí, sí, está muy bien, y además es muy bonito poder jugar en casa para asegurarse la primera plaza, ¿no? Va a ser algo muy bonito para nuestra afición, para el club. Es algo muy bueno que hemos hecho sin ninguna derrota en el top 16, y bueno, estamos esperando para que llegue viernes.
Queda Liga, queda Euroliga. ¿Dónde ves o dónde crees que el Barça tiene más opciones de éxito? ¿Qué título te gustaría, ¿no? Para inaugurar tu palmarés en España, ¿qué título te gustaría? ¿La Liga, la Euroliga? Por pedir los dos, imagino.
Pues no estoy pensando en cuál de los dos me gustaría más. Obviamente me gustan los dos mucho. La Euroliga es increíblemente bonita, pero la Liga Española es algo muy especial también, porque se juega un playoff. En esos playoffs, en los finales, en los semifinales, verdaderamente se ve, no es un partido, ¿sabes? Se ve los equipos realmente, todos los factores de tus equipos, donde todas las partes juegan un factor muy, muy importante, así que los costos son muy bonitas. Para elegir una es muy difícil. Ahora llegará la primera, la Euroliga, creo, así que esa primero, y luego con suerte y con un Mario Gessoña con la cabeza fría, a lo mejor podemos conseguir la Liga también.
Hablando de Mario Gessoña, sois muchos jugadores, los menos habituales, pero que estáis dando un paso hacia adelante. Fue Pullen en Valladolid, Mario Gessoña ante el Manresa, tú en San Sebastián.
Como Mario es compañero de habitación mía, yo he vuelto y he empezado a jugar mejor, claro. Sí, como he dicho antes, todos somos importantes para conseguir lo que queremos conseguir, ¿no? Todos los factores cuentan, hasta todos los hombres del staff y todo, así que todos vamos a contar y todos tenemos nuestra parte en este equipo.
Bueno, ya para ir acabando, Mache, destáqueme un jugador del Barça. ¿Con quién, qué jugador te ha sorprendido de este equipo?
Sorprendido, ¿quién me ha sorprendido? Dicho antes que Ante me ha sorprendido por su carácter. Es un tío muy humilde, tanto como Juan Carlos, ¿no? Que es un profesional, extremadamente profesional, ¿no? Una buena persona. Víctor, que no he conocido a Sada antes de llegar aquí, también me parece un capitán maravilloso para el equipo que tenemos, o co-capitán con Juan Carlos Navarro. Como jugador, ¿qué más? Bueno, pues Marce, que la bomba que tiene Juan Carlos es una cosa, pero este tirito de una pie con lo hace desde la línea de tres puntos, también no lo he visto tanto, como no he jugado con él todos los días. Bueno, Joey es una fuerza increíble en la pintura. Bueno, Gessoña no lo he conocido antes, es un talento. Es un talento increíble, y bueno, Pullen también, y bueno, yendo más allá, ¿no? Lorbe, que es un tío que tiene un toque impresionante y es muy, muy, muy listo como jugador y persona fuera y dentro de la cancha. Y bueno, puede seguir, que todos los que estamos aquí tenemos muchos talentos individuales y comportamos algo muy positivo y muy bueno al equipo.
¿Qué destacarías de Xavi Pascual?
Bueno, es un profesor del básquet, es un tío muy listo, cuenta en todo, tiene ojos y oídos en todas partes, es un excelente entrenador, y lo que, bueno, yo puedo apreciar desde que he estado aquí, cómo ha entendido el factor de mi lesión, ¿no? Cómo he entendido, cómo lo he pasado, y que siempre se puede hablar con él, y siempre te mira en los ojos y es sincero contigo, díselo lo que piensa, y bueno, es un excelente entrenador del baloncesto.
Mache, no sé si se va a jugar o no sabemos si se va a jugar el Barça-Bilbao de este domingo, pero sí me gustaría saber tu opinión sobre lo que está pasando en la plantilla del, del Bilbao al respecto, y si te sientes un jugador afortunado, y más en estos tiempos, por jugar y estar en un club como el Barça.
Sí, lo siento mucho por lo que está pasando en Bilbao. Yo tengo un hermano ahí. Bueno, yo crecí con Damir Markota, crecimos juntos en Suecia, y sé que es muy difícil. Y claro que como pasan esas cosas y hay crisis en Europa y todo eso, me siento muy afortunado y muy, muy orgulloso. Bueno, afortunado es la palabra, ¿no? De estar en un club como Barça, que los tiempos son difíciles, como en equipos de Bilbao, y la verdad es una lástima porque tienen una muy buena afición, ¿no? Mucha gente que los apoya, tienen una pista muy bonita, y espero que todo se pueda arreglar y que sigan jugando y que sigan cobrando, ¿no? Y, al final.
Ahora sí, la última. Sé que eres futbolero, viste el Madrid 3, Barça 4. ¿Qué te pareció ese partidazo?
Creo que era el mejor partido de fútbol que he visto en mi vida, aunque cuando Suecia ganó el bronce del Mundial con Dalín y Brolin también fue muy bonito. Yo no soy una persona que veo todos los partidos de Barça, no, pero estos partidos te dan algo muy especial, era algo increíble. Estaba saltando por las paredes en mi casa, no, hablando con gente fuera que apoyan a este club. Era un partido inmenso, y espero que ahora se acercan, que creo que están un punto de Madrid, ¿no? Ahora mismo, y del Athletic, ¿no? Que la cosa se pone mucho más interesante, y ahora mismo creo que voy a empezar a ver la liga y todo eso. Pero no, increíble, increíble. Eso es algo de lo mejor que se puede pasar en deporte, ¿no? Un rival como Barça-Madrid, unos partidos así como el baloncesto, como el fútbol y en otros deportes, esos partidos es lo que sueñas como jugador, en jugar en esos momentos contra rivales así, poner ganar fuera en el Bernabéu, en una, ¿cómo se dice? No sé si es pista, ¿no? En un campo muy difícil. Es realmente algo muy, muy especial y bonito.
Muchas gracias por pasarme por el Bàsquet al Día, y suerte en lo que queda, que es mucho y muy importante.
Muchas gracias.
Viu el Bàsquet al Día a Ràdio Estel.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 7 a l'11 d'abril, al Berlín Imperial. Viuràs la primavera a una de les capitals més culturals d'Europa, on sempre hi ha novetats per descobrir. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Passen 4 minuts a les 9 de la nit, doncs tant de bo que Machel Ampe pugui anar a més i pugui seguir amb la progressió dels darrers partits, i divendres contra el Panathinaikos tindrà una nova oportunitat per demostrar del que és capaç de fer, un partit en el que l'equip de Xavi Pascual es juga a assegurar-se ja matemàticament la primera plaça del grup E. De fet, anem ja amb l'Eurolliga, amb el top 16, repassem enfrontaments i classificació d'aquesta dotzena jornada.
I comencem parlant del grup E, perquè demà a 8:15 tenim un Anadolu Efes Istanbul, Laboral Kutxa. Parla Sergio Scariolo.
El objetivo es siempre jugar el mejor baloncesto posible, competir, intentar ganar el partido. Siempre es el mismo. Siempre nos hemos presentado muy bien en los partidos. Hemos tenido siempre excelentes impactos. Aparte un partido que tengo claro también la razón, el partido contra Málaga, pero que donde estábamos completamente distraídos por cuestiones ajenas al equipo. Pero siempre hemos entrado muy bien, con ideas claras, con motivación, etc. La cuestión es de no perder todo esto cuando el escollo se hace duro.
I una hora més tard, a partir de 8:45, tenim un Unicaja de Málaga, Olympiacos. Parla Joan Plaza.
Es más definitivo que el de Barcelona de la semana pasada, porque es un rival directo, estamos empatados con ellos, y a falta de dos jornadas dejarlos un partido por detrás pues alimentaría muchísimo nuestras posibilidades. Tenemos tres partidos, hay que ganar mínimo dos. Habríamos de intentar mantener incluso algún average, pero ahora no nos cabe otra cosa en la cabeza que ser mañana lo más competitivos que podamos.
I dins d'aquest grup E, ja divendres, a partir de 8:45, tenim un Fenerbahçe, Emporio Armani Milà, i a partir de 8:45, un Barça Panathinaikos. Pel que fa a la classificació d'aquest grup E, el Barça és líder en solitari, amb 11 victòries, seguit del Milà amb 8, amb 6 el Panathinaikos, amb 5 3 equips, Olympiacos, Fenerbahçe i Unicaja, i amb 2 l'Anadolu Efes Istanbul i el Laura Lacucha. I pel que fa al grup F, demà tenim 3 partits. A partir de 4:45 de la tarda tenim un Cesca de Moscou, Bayern de Múnich. A partir de 16:45, el Kiris Kaunas, Galatasaray. I a partir de 8:05, un Maccabi a Tel Aviv contra el Madrid, ja divendres. A 5:00 de la tarda, un Lokomotiv Kuban, Partizan. Pel que fa a la classificació d'aquest grup F, el Madrid és el líder per a baraj, amb 9 victòries, les mateixes que Cesca de Moscou, amb 7 el Maccabi de Tel Aviv, amb 5 el Lokomotiv Kuban, el Galatasaray i el Bayern de Múnich, amb 3 el Partizan i amb 1 els Aguiris Kaunas.
Doncs encara moltes coses per decidir-se i els conjunts de la Lliga Endesa entraran en acció en escena demà dijous, a excepció del Barça, que ho farà divendres. I pel que fa al Real Madrid,
Pablo Laso diu que en un cop ja classificats ara toca assegurar la primera plaça contra un rival que encara té opcions de classificar-se.
Sí, es verdad que llegamos ya clasificados para cuartos, lo cual para nosotros pues es, yo creo que ya importante, saber que estamos entre los 8 mejores equipos de Europa y ahora buscamos asegurar una de esas dos primeras plazas, ¿no? El Maccabi con la derrota de Partizan, bueno, pues todavía tiene que asegurar el entrar entre los 8 primeros y desde luego necesita buscar las victorias porque recibe a los dos primeros del grupo, ¿no? Que es el Madrid y el Cheska el último día, pero que todavía tiene incluso opciones de entrar entre los dos primeros.
Doncs el tècnic blanc explica com veu el joc del Maccabi i en destaca el seu joc exterior.
Es un equipo que juega muy abierto, con apostando claramente por 4 jugadores pequeños, muchas veces solamente dejan dentro a Sofo, a Cisis o a Tayus, y luego los 4 jugadores exteriores son prácticamente aleros, ¿no? Tanto Blue como Devin Smith o Pini jugando al 4. Entonces ellos apuestan por un baloncesto muy abierto, de mucho uno contra uno, de mucho espacio para el jugador interior, pero mucho peligro en el exterior con el tiro de 3 puntos.
I el principal perill pels blancs, segons Laso, és el grec Sófocles Chortzanidis.
Sí, bueno, Sofo, siempre que hablamos de un partido contra ellos, para nosotros, yo no creo que solamente para nosotros, para todos los equipos es muy condicionante, es un jugador muy decisivo, muy grande, que ocupa muchísimo espacio en la zona, que se mueve muy bien, pasa bien el balón, con lo cual es difícil hacer muchas ayudas y se genera mucho espacio para los otros jugadores. Entonces, bueno, pues nosotros, sin obsesionarnos, que creo que lo hemos hecho bastante bien siempre que hemos jugado con él, no permitir que nos dominen el juego.
Doncs Laso està convençut que l'ambient serà genial en un pavelló on sempre hi ha una gran pressió.
Estoy seguro y siempre que he jugado allí he visto ambiente. Cuando he ido de jugador, con la selección, con los equipos, con el Madrid, ahora de entrenador, siempre he visto el mismo ambiente, la gente aprieta muchísimo, es un campo, yo creo que en el que gusta jugar, y el ambiente y el apoyo del público es impresionante para ellos. Yo creo que al final es baloncesto y yo entiendo que a partir de que empiece el partido nosotros debemos dar una respuesta de carácter y de estar al nivel que el partido nos va a exigir, porque sigo pensando que Maccabi es un equipo muy peligroso.
I abans de tancar amb Europa de l'Eurocup, recordem que el València ja està a les semis de la competició, tot i perdre per 78-73 ahir contra l'Alba de Berlín, però els 32 punts de diferència de l'anada, el partit de la Fonteta doncs han valgut per passar a les semifinals, on se les veurà amb el Novgorod, després que aquest equip guanyés avui, hagi guanyat 8-8-7-2, al Hapoel de Jerusalem. 20 minuts per 9:45. Més coses al Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Ets protagonista d'una història escrita entre tots. Pels teus, per tu, pels que vindran, has arribat fins aquí. Sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny, cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estel.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel.
Tres minuts per un quart de 10 de la nit. Seguim endavant a bàsquet al dia fins a dos quarts amb la tertúlia. No sé si acabarem parlant o no amb Samu Domínguez avui, jugador del Força Lleida, però sí, ja tenim connexió amb Xavi Oltra, periodista de la FEB, de la Federació Espanyola de Bàsquet. Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit, Òscar.
I amb l'ex ACB, Jaume Comas. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, tot bé, com esteu?
Sí, molt bé.
Xavi,
molt bé. Molt bé, aquí esperant el... Bueno, esperar les teves notícies, no? Aviam quins temes ens treus avui, no?
Escolta, heu escoltat a l'Ampe o no?
Una miqueta. A més, sí, alguna cosa hem escoltat. L'Ampe, no sé, a vegades te feia la conya aquesta tarda que és per escriure un llibre, no? Perquè jo, d'entrada, si anem a parlar de l'Ampe, ja t'ho dic, aviam què pensa el Jaume, el Mafe L'Ampe és un jugador NBA per qualitat i condicions físiques, però espectacular i brutal. I jo crec que ho sap tothom i ho diria qualsevol tècnic d'Europa. Si no està a la NBA, està clar, o si no ha tornat a la NBA perquè va ser-hi, si no està ara mateix a la NBA amb el seu moment de 30 anys i un bon moment que podia explotar, podia donar coses com a jugador, és per algun motiu. Hi ha algú al seu cap i bé, això és el que podem debatre una mica, no?
Jo m'he emportat una grata sorpresa i positiva, amb el contacte cara a cara amb ell.
Les distàncies curtes.
Sí, en les distàncies curtes de tot el que hem dit, perquè tots hem parlat d'ell.
Tot el que s'ha dit.
Sí, exacte. Jo, la veritat és que, grata sorpresa. Jaume, tu, parlant de bàsquet, Mafe L'Ampe és un tros de jugador.
Sí, està clar que bueno, són jugadors que... amb aquest físic tan potent i aprofitant la bona tècnica, a vegades aquesta combinació doncs no hi és amb jugadors tan grans i aquest ho té, no? I des de ben petit que ja destaca. I bé, l'ha voltat molt, ha estat a molts llocs i bueno, jo, per mi és un bon jugador. El problema és que a vegades doncs, bueno, deu tenir algun problema d'adaptació més que de problema, bueno, que físics o tècnics que fan que no tingui una continuïtat, no? Però de jugador ho és un bon jugador.
Deies, Xavi.
Sí, no, que tècnicament perfecte, amb una mà excel·lent de 4-5, 6-75, molt bon a l'exterior, bon passador, llest a la pista, fa 2-10, Déu-n'hi-do, amb molt bones mans, entén el joc, ho té tot, a més, sobretot un cos, és molt difícil veure un tio de 2-10 amb aquestes mans i amb aquesta capacitat per dir el joc, i sobretot tècnicament tan bo a l'hora de fer la pilota i de llançar. És molt difícil veure-ho. Llavors, està clar que potser, no ho dic sense tenir totes les dades, i més que després el que acabes de dir, Òscar, que has estat amb un bon contacte amb ell aquesta tarda, que potser és un jugador doncs, que en el tema de l'ètica de treball doncs, potser ja falla, no sé, ha estat molts equips, quan estàs rolant tants equips diferents cada any, doncs vol dir alguna
cosa. O no potser sé, que però... a la pista i sobre el parquet es transforma, es converteix en una altra persona, més competitiu, amb més caràcter, no? És...
Bueno, no sé, potser és qüestió de... Sí. Pues, no sé, el Jaume aquest que ha estat on no estem els altres, hi ha professionals de tot, no?
El que sí és curiós, Jaume, és que estem parlant d'un jugador que, crec que no m'equivoco, mai ha estat més de 2 anys en un mateix club.
Sí, això ja et dic que és estrany i a vegades, pues, bueno, pues, És difícil, jo no el conec personalment, no? I, però si parléssim doncs, amb els entrenadors dels diferents equips que ha tingut, doncs ens podrien donar pues, bueno, més pinzellades. No? És estrany perquè, bueno, almenys alguna etapa de la teva vida sí que pots tenir una continuïtat amb un club i amb una altra etapa pues, no, i perquè tens algun problema doncs, amb, ja sigui amb la ciutat, amb els companys, amb l'entrenador, pot haver-hi moltes coses, no?, durant una carrera esportiva. Però sí que és estrany aquesta dada.
Bueno, potser arriba ara. Potser ara sí troba el club adient, perquè vaja, ja ha reconegut ara aquí al Bàsquet al Dia que té la intenció d'estar, o espera estar molt de temps aquí a Can Barça. Potser ara sí troba el que necessita per créixer encara més com a jugador.
I tot i que ara és relativament normal de canviar cada any d'equip, dic que en el bàsquet que actualment, ja no dic la NBA, també a Europa, molts jugadors pel tema contractual, doncs, i perquè es busca la vida amb els jugadors, no hi ha aquella fidelitat que havia fa molts anys i tal, no? Però bé, insistim en això, que potser hauria de tenir un rendiment, doncs, no sé, més definit, no sé si és això que dic de l'ètica de treball, però no acaba donant-me sensacions, perquè per qualitat, insisteixo, me'n recordo aquest estiu un partit amistós amb Espanya, un dels primers amistosos amb la seva selecció de Polònia, i només començar el partit, crec que Polònia va guanyar, es va posar 0-10, i ell va ficar 10-12 punts, hi havia davant Marc Gasol, quan estava emparellat amb Marc Gasol, i amb tota una selecció d'Espanya, amb Ricky Rubio, amb Rudy, i Polònia va començar 0-10, 0-12, amb l'Ampe, mostrant tot el seu repertori. No sé, en un partit d'estiu, de pretemporada, podríem dir relaxat a nivell mental, totalment, no, Jaume? I és per reforçar el comentari que dic de que les seves qualitats tècniques estan fora de tot dubte.
Sí, i per afegir una última cosa, és que si el Barça s'ha fixat en ell, doncs que el Barça és un dels millors equips d'Europa, doncs és per alguna cosa, no? I doncs això...
Tots els equips de primera línia estan totes les quinieles i potser l'any que ve també de Panathinaikos, Olympiacos, Barça, no?
Sí.
El que sembla, senyors, és que Xavi Pascual l'ha recuperat. Ha tingut moments complicats l'ambient aquesta temporada, la lesió, més i mig fora de les pistes, jugava menys, jugava més, tot un pèl irregular, però escolta, ha tornat i va fer un partidàs a Sant Sebastià. Bona senyal que aparegui Pulen, com ho va fer, que aparegui Sonja, com ho va fer contra el Manresa, que ara un altre dels menys habituals, que és l'Ampe, també fa un bon partit. I també simptomàtic, això, no?
Sí, això em fa recordar també una tertúlia d'aquí que vam tenir al mes de novembre, no, desembre ja, de demanar una mica de paciència, no? Inclús a la primera setmana de gener, quan ja hi havia la Copa a l'horitzó. Doncs bé, ara Xavi Pascual ha aconseguit doncs, una mica això, no? I pot ser que tingui a 12 més els que descansen, a 12 jugadorassos, en plenes condicions per rendir a totes les competicions.
Xavi.
Sí, no, que bé, sense treure menys, però tot i ficar 20 punts o 10 punts davant el Guipúzcoa, el Valladolid, tampoc és... De totes formes, per el que hem dit com a jugador, per això ha fet sobradament aquests partits bons amb aquests rivals, però és que ho podria fer perfectament amb un partit de màxima exigència de lliga europea. L'Ampe, no tinc cap dubte. Centrat, ben direccionat i sense històries, no? Uh-huh. Jo no sé el que passarà aquest mes i mig, si és una lesió i està lesionat, doncs no hi ha hagut res més, no hi ha hagut temes disciplinaris, doncs endavant, no? Perquè volem el millor per l'equip, no? Però en tot cas, sigui una cosa per l'altra o per les dues, sí que estic d'acord amb el que dius, Òscar, que està reconduït o recuperat, perquè recordem que aquest senyor cobra una pasta també, sí. I bé, és un afegit amb el potent joc interior que hi ha del Barça, doncs tenia un moment clau de la temporada, tenia aquest tio a tope, no? que és fonamental perquè l'Ampe és un tros de jugador.
Des que esperés la final de la Copa, 12 victòries consecutives, invicta al top 16, de divendres podria caure la 12a victòria consecutiva en aquesta fase, aquesta temporada... El millor Barça ara mateix de la temporada, Xavi? Està en el millor moment?
Bé, sí, està... També ho havíem comentat el desembre, el novembre, el que deia el Jaume, de menys a més, com l'any passat va passar també. Bé, no ens estranya gens, perquè la veritat és que des de des que està el Xavi Pasqual d'entrenador, doncs l'equip, bueno, també és sempre un equip gran, o fins i tot amb l'Aito també passava sempre des de menys a més, i home, els resultats de l'Eurolliga canten moltíssim de la solidesa i superioritat que, i el bon toc que ha agafat l'equip. I a mi el que m'agrada molt és això que Brines, Sonja, doncs vagin agafant minuts i més minuts, perquè són dos tios que jo crec que de futur del Barça, perquè Navarro no jugarà sempre, no? O sigui,
sí.
Algun dia necessitem relleus i aquests dos tios ho poden fer molt bé.
Tu, Jaume, el Barça el veus ara en el millor moment de la temporada?
Sí. I que els jugadors s'ho creuen, no? Que això és molt, molt important dintre de l'esquema d'un entrenador. I la dada que ho diu més clar és les 11 victòries d'Eurolliga. Així com la Lliga, doncs, bueno, està una mica desequilibrada amb el tema de plantilles, però també el Xavi ha trobat una cosa que és molt important i que potser altres anys no ho feia tan exagerat, que és poder utilitzar-los tots durant la Lliga CB i anar dosificant a molta gent. Avui no viatja Navarro, avui no viatja Papa Nicolau, avui és a l'hora de Sonja, Abriners, doncs, bueno, sempre està. Doncs aquestes cosetes fan que l'equip hagi ara agafat una confiança i una velocitat de creuer que si guanyen divendres, doncs pot ser increïble ja, bueno, quedar primers i assegurar-se, doncs, el playoff a casa a la Lliga Europea abans de la Final Four.
No sé què pensarà el Xavi, però tu, Jaume, és molt dir que el Barça ara està millor que el Madrid?
Home, millor que el Madrid, no, però respecte ara estàveu xerrant les dues i m'estaven recordant el partit de Lliga que van jugar al Palacio de Deportes, que el Barça va competir bastant i va perdre 2-3, no? Al final, si plou de memòria, farà un mes i mig, dos mesos, i jo crec que el Barça està millor que en aquell moment, que hi anava un partit que tots dèiem no guanyarà, si també que era tot li van parlar-ne, doncs ara jo ara em creuria que el Barça pot anar al Madrid i jo li donaria un puntet més de competitivitat d'ara fa un mes i mig, perquè estan fent bé les coses i jo crec que l'equip cada vegada guanya en confiança, en solidesa, però molt més.
Però per tu, Xavi, el Madrid seguiria sent favorit, si ara es veiessin les cares uns
sí,
i altres.
Sí, jo dono un puntet més al Madrid. Sí. El Madrid espectacular aquest any, és històric. El Madrid és històric.
Jaume?
Però bé. Però aquest Barça, ara ja m'ho crec més que pugui competir una mica més amb el Madrid.
Jo potser no tan exigeat com el Xavi. El Madrid sabem que sí que aquest any de moment és el millor equip, però ara el Barça està a un pèl d'agafar-lo, no?
Està més a prop,
molt més a prop, i per dir que jo crec que ara potser sense Carroll i que l'altre dia comentaven que potser estan notant una mica el cansament als jugadors de Madrid perquè tenen molta menys rotació, alguns jugadors importants, doncs jo crec que ara potser sí que el Barça està allà, ja.
Senyors, creieu que la propera temporada, canviant de tema, hi hauran 4 equips de la Federació Catalana a la CB?
Bueno,
sabeu per on vaig, no?
Sí, Andorra.
Exacte. Home, esperem que es salvi la Bruixa Manresa, no?, i que tot vagi bé, i que a sobre pugi el River Andorra Moravanga a la CB.
Jo crec que sí.
Sí, que
estarà. Vull dir, l'any passat es havia parlat que els play-offs, doncs, que eren l'únic equip dels 4 que podien aconseguir els diners, i, bueno, han tingut un any més per treballar-ho i per estudiar-ho també, i bueno, jo crec que compliran i podran pagar el cànon i estar-hi.
Esportivament parlant, és un fet, és una realitat. Ara falta, Xavi, potser el més difícil, treure els calés.
Sí, tant de bo, anava a dir que això ja és un tema... Crec que vaig sentir el president el dia següent, Gorka Aixàs, que deia, no, va ser abans de parlar amb Radio Estel, no sé si va ser dissabte mateix, dissabte o diumenge, que deia que realment l'ACB, el cànon aquest estava totalment desfasat, o que ja no era una realitat, o que ja feia massa temps, crec que la frase feia massa temps, que els descensos esportius no existien al bàsquet, o alguna cosa així.
Sí.
Una frase una mica així contundent i certa, i jo és que ja crec que arriba, no ho dic per Andorra ni... Arriba un moment en què hi ha un punt d'inflexió al bàsquet i amb el tema de la CB i tal, també doncs, que que bé, que justament això, que el tema esportiu ha passat, ja ni ens en recordem dels darrers tres temporades, que hi ha equips que no han pogut pujar i que han desaparegut. Llavors, doncs és una llàstima i jo no tinc informacions directes, me sembla que són molts diners, tot i que sigui, no sé, per dir-ho pel Principat d'Andorra on sigui, no sé si tenen aquests diners, intentaran, imagino, i amb bon criteri, apretar el límit per pagar el menys possible o pagar menys, intentar negociar com va passar al Tenerife, i tant de bo estiguin, perquè és una plaça històrica dels anys 90 d'Andorra, la primera dècada dels 90, amb els que som així, no, de la nostra quinta una mica, no, Jaume, que hem crescut així veient a l'Andorra també a la Lliga CB.
El festín d'Andorra.
I tant de bo, i tant de bo aconsegueixin perquè sigui justament això, un mirall una mica de referència, perquè l'any que ve a l'Alè, pues, el que pugui, pues, deia, hòstia, pues, l'equip puja. De totes formes, no té res a veure. És que la regió d'Espanya, diguéssim, per dir-ho d'alguna forma, perquè ens entenem, o digués Andorra, doncs que tingui els diners per fer-ho, i la veritat és que ara no hi ha diners en aquest aspecte. No sé si l'ACB, que se troba en un punt una mica ara mateix en terreno de nadie, doncs troba un gerent, fa una política, no sé, canvia aquestes històries, que no crec que estigui per la labor, perquè l'ACB li interessa ingressar aquests diners, necessita ingressar aquests diners.
El que està clar és que l'ascens esportiu, i esperem que sigui al final una realitat del River Andorra Morabanc, Jaume, és una excel·lent notícia, i sí, és una llàstima, no?, que prevalgui més el tema econòmic que no l'esportiu, a l'hora de decidir aquests aspectes, no?
Sí, 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 està clar que bueno, que un cop ho aconsegueixes esportivament, doncs hi ha tot l'altre procés.
Sí, sí.
Però com he comentat, l'any passat que vaig poder estar als play-offs d'ascens, tenien bastant clar que ells podien aconseguir els diners, i jo crec que sí, que ja sigui amb banques o amb algun bueno, favor de que tenen un govern, pues, una mica, bueno, totalment diferent al d'aquí, que s'ho poden gestionar tot ells i bueno, jo crec que sí que ho aconseguiran.
Senyors, esperem que el Manresa salvi, eh? Ha caigut en zona de descens una altra vegada, queden 10 jornades per acabar la Lliga regular, però vaja, hem de confiar que s'aconseguirà la fita, eh?
Sí, jo confio. Són equips i clubs que estan acostumats a això i bueno, Estudiantes sempre, pues, bueno, ja porta uns anys també patint-ho, sí, sí. I bueno, seran molt emocionants aquestes 10 jornades,
perquè
bueno, ara cada partit serà el tot o res i amb la por al cos de que aquest any els equips de baix poden aconseguir els diners, no? Com estàvem parlant ara, que a vegades, doncs, si saps que són dos equips de ciutats petites i que no tenen opció a pujar, pues ja tens aquell pensament de dir, bueno, no, ningú pujarà, però aquest any, doncs, bueno.
Aquell segon matalàs, no? Aquest matalàs.
Aquell, sí, és com no hi ha xarxa ara mateix.
Doncs esperem que la Bruixa de Manresa segueixi la propera temporada de la Lliga Endesa, ara en zona de descens, però encara queda marge, queden 10 jornades per acabar la Lliga regular, temps esperem més que suficient, i esperem que dissabte sumi una victòria importantíssima a una pista, veurem què passa, la del Valladolid. Déu-n'hi-do, quin partit, Valladolid-Bruixa de Manresa aquest dissabte, i el Fiat Joventut, doncs, que depèn d'ell mateix, i jugant molts partits a casa per acabar certificant, eh?, i jugar els play-offs pel títol de Lliga. Xavi Oltra, company de la FEP, i Jaume Comas, exjugador de CB, un plaer escoltar-vos aquí al Bàsquet al Dia.
Igualment, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Ho deixem aquí, amb Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció. Demà, dijous, més Bàsquet al Dia, aquí a Ràdio Estel, a partir de 8:45 de la nit. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.